Deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El programa d'avui porta per títol B, fins i tot la Gavarra. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, gràcies, Joan.
Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, hola a tothom, bona tarda.
Bona tarda. Pau Martínez al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori. Top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking
shit! Top 5.
Ciclisme, Giro d'Itàlia, Alberto Contador i Mikel Landa ocupen les dues primeres posicions del podi i ja roda la 18a etapa de 170 quilòmetres.
Top 4.
L'Atlètic Barceloneta defensa el títol de campió d'Europa a la final a 6 que es juga des d'avui a l'Espí Cornell. A 7:45 el conjunt mariner s'enfronta al Solnoki hongarès.
Top 3.
I aquest dijous també arrenca el playoff pel títol de la Lliga Endesa. Tenim derbi, Barça-Fiat-Joventut a partir de les 9 de la nit al Palau Blaugrana.
Top 2.
L'Espanyol confirma que Mationi, com Coloto, no continuarà al club la temporada. Temporada vinent, la propera matinada, recordeu, 2:45, amistós a l'Equador.
Top 1.
I som a 2 dies de la final de la Copa del Rei. Sí, la Gavarra i el Barça, Luis Suárez, que té bones sensacions. Segueix entrenant amb el grup, però es manté el dubte per dissabte. L'Atlètic Club, atenció, Echeita i Laport podran jugar al Camp Nou.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui, en aquest temps de ràdio, parlem amb el jugador del Barceloneta, Albert Espanyol, també amb l'ex del Barça i de la Penya i actual membre de la comissió esportiva del conjunt blaugrana, Ferran Martínez. I de seguida aquí a Esports COPE saludem Javo Irureta.
El debat a Esports COPE.
Els encarregats en el temps d'opinió del programa. Avui el Tomàs Guasqui, el Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia.
La pregunta a Esports COPE.
I a les xarxes socials, com us dic sempre, les principals, és a dir, el Facebook i el Twitter, us demanem, atenció, si vendríeu l'entrada de Copa o de Champions. Us toca, us ha tocat? Teníeu una entrada per la final de Copa o de la Champions del Barça? La vendríeu al Sergi Hernández? No, anar a Berlín és un premi, la revenda és il·legal. Sí, sí, ja ho sabem, però es fa. El Raúl Cacho, no, les finals no es paguen amb diners. I la Desiré Asensio, Desiré, a veure el que has dit, que em poso a buscar calés. Diu, no, mai, ni per 1 milió d'euros. facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter som @EsportsCope. Recordeu, estem sortejant durant tota la setmana, entre totes les respostes, ho farem demà abans de les 4, un lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona. Joan Gavarra Ballori, endavant.
Gràcies, Albert. Passen 19 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Atrevívete, no lo dejes pasar. Si tu póliza vence en julio, contrata por internet en Verti.es antes de fin de mes y paga la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
El 14 de junio vuelve el Maratón de Patinaje de Madrid. Disfruta de tus patines con quien prefieras. Hay 3 modalidades de participación: maratón, media maratón y patinada popular. No lo pienses más e inscríbete en maratonpatinajemadrid.com. Organiza Mapoma, Rollerblade, patrocinador oficial de la prueba.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Torbajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad TEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
No tengas la sensación de que hay cabos sueltos.
Vamos conociendo detalles de lo que sucedió y sobre
ahora
todo...
Ahora analizaremos eso también con Javier Peña.
No tengas la sensación de que te pilla lejos.
A veces nos hace viajar por el mundo para recibir pues, noticias duras.
Ten la sensación de que te llega la información.
Esto, lo de ahora, te interesa y mucho.
COPE. Estar informado.
A les últimes finals de Copa entre Barça i Athletic Club, disputades al Vicente Calderón i a Mestalla, 2/3 ben bons del camp eren blancs i vermells i 1/3 blaugrana. I tot i que el repartiment d'entrades és equitatiu i que aquesta vegada la final es juga a Barcelona, fa pinta que la història pot repetir-se. Dissabte vindran milers de seguidors de l'Atlètic sense entrada, disposats a invertir un bon grapat d'euros en poder entrar al Camp Nou. I segur que trobaran seguidors del Barça, més acostumats a disputar finals, que estaran disposats a vendre'ls la seva localitat per, potser, en algun cas, finançar el viatge a Berlín o per pagar-se unes bones vacances o pel que sigui. Així que sí, que els jugadors del Barça jugaran dissabte al seu estadi sobre la seva gespa, però difícilment podran reconèixer la seva grada.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
ja només dos dies per la final de la Copa del Rei de l'Estadi del Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic Club. Com estem fent els últims dies, busquem abans que res les últimes hores dels dos equips, començant pel Barça. Helena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
El Barça, continuem pendents de l'estat de Luis Suárez.
Sí, a dos dies per la final. Avui ha entrenat tota la plantilla. També Luis Suárez, encara sense l'alta, ho ha fet per segon dia consecutiu, amb normalitat. Les sensacions de l'uruguaià són bones, però el Barça en els serveis mèdics són prudents, tenint en compte que també hi ha la final de Champions d'aquí 9 dies, i per tant es decidirà a última hora si Suárez està en plenes condicions de jugar aquest dissabte a la final de Copa contra l'Atlètic Club. També deixa'm dir-te que sobre Luis Suárez apuntar que el Sindicat de Futbolistes d'Uruguai té la intenció d'exigir a la FIFA que suspengui immediatament la sanció al davanter per l'episodi de la mossegada Chiellini durant el Mundial i que, per tant, pugui jugar a la Copa Amèrica que es disputa a Xile d'aquí dues setmanes. La raó, el sindicat considera que la denúncia de corrupció contra la FIFA, un escàndol mundial, desacredita aquest organisme com a òrgan sancionador.
Per sala de premsa, passat aquest matí, Jordi Alba, què ha deixat?
El lateral que està vivint el seu millor moment com a futbolista diu que el vestidor té entre cella i cella el triplet, alguns reeditar-lo, d'altres com ell aconseguir-lo per primer cop. És conscient que entre els culers hi ha molta eufòria, de fet ell ho nota entre els seus amics i familiars, però ja avisa que ningú es pensi que serà fàcil, això sí, també els diu que l'equip està compromès, que es deixaran la pell per aconseguir-lo, perquè seria una decepció que se'ls escapés aquestes alçades. Ha insistit Alba que ara no hi ha distraccions, que ara només existeix el partit de Copa contra l'Atlètic, que arriba amb ganes de revenja després de perdre les dues últimes finals contra el Barça, i sobre el futur d'Alves s'ha limitat a dir que tant de bo que seguís.
Yo eso de favoritismo no le hago mucho caso, más para la gente de fuera que para los equipos que juegan al fútbol. Nosotros nos centramos en jugar la final, que va a ser muy complicado, contra un Atlético que va a venir a por todas. El equipo está centrado en este sábado y ya cuando pase el sábado pues ya pensaremos en la Champions. Pero ahora mismo el equipo está muy motivado, con muchas ganas de hacer pues ese triplete que estamos a dos partidos y yo creo que sería una pena pues traernos en partidos que de momento no toca jugarlos, ¿no?
A estas alturas, ¿no ganar el triplete sería un fracaso para vosotros?
No, fracaso no. Claro que nos jodería quizá pues un poquito más llegar a la final y no ganarla, pero para nada sería un fracaso, nos quedaríamos con la miel en los labios, más que nada. Pero el equipo está confiado, está con ganas de ganar este sábado y ya pues pensar en la otra final, pero como te he dicho, será muy complicado. Y si no se gana, pues bueno, por lo menos dejarnos todo durante estos dos partidos, que ya no queda nada, todo el esfuerzo que se ha hecho durante toda la temporada, pues que se vea reflejado en estos dos títulos que nos quedan y bueno, ojalá que podamos levantar tanto Copa como Champions. Porque el día 7 creo que hablaría sobre su futuro. Ahora han hablado el club y Dani y bueno, yo ahí no tengo nada que ver y para mí es un grandísimo jugador que ojalá se pueda quedar muchos años aquí en el Barcelona porque es muy importante para nosotros, pero lo que han hablado entre ellos no me puedo meter ni lo sé.
Després de l'entrenament, 10 jugadors han hagut de passar el control antidopatge de la UEFA. Han estat Suárez, Montoya, Busquets, Pedro Iniesta, Mascherano, Bartra, Alves, Vermaelen i Matié. Demà, últim entrenament, 15 minuts a porta oberta, després roda de premsa conjunta Busquets, Iniesta i després parlarà Luis Enrique.
Gràcies, Helena.
Adeu.
Marxem cap a Bilbao, primer per conèixer les novetats de l'equip del Chingurri Valverde. Álvaro Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, se despeja la incógnita que íbamos arrastrando durante toda la semana y Merick Laporte estará en condiciones de jugar el sábado, ¿no?
Afortunadamente para Ernesto Valverde y afortunadamente para todos los seguidores del Atleti, tanto Laporte como Echeita, que son la pareja de centrales que venía siendo duda desde el pasado lunes, hoy ya no hay ninguna duda. Es más, el central francés es el que ha salido a hablar ante los medios, diciendo que está perfectamente y a las órdenes de Ernesto Valverde si quiere contar con él el próximo sábado.
¿Queda dibujada, por tanto, la alineación o qué?
Ay, madre mía, si yo lo supiese, compañero.
Ahí ya te pongo en más aprietos, ¿eh? Ahí.
Sí, porque hoy un poco la dinámica en Lezama era de un 4-4-2. La gran duda siempre parte del lateral derecho, porque el lateral derecho ha sido Óscar de Marcos a lo largo de toda la temporada. Él está sancionado y, claro, la otra opción es Andoni Iraola. Pero como que no se confía mucho quizá por la veteranía y la velocidad que va a tener enfrente, que es la de Neymar, ahí empieza la duda, porque podría jugar con tres centrales, Iraola podría ser el carrilero, podría jugar con cuatro atrás y el lateral sería Unai Bustinza, que tan solo ha jugado, me parece que han sido 85 minutos porque fue expulsado en el Calderón. Entonces ahí entra la gran duda de Ernesto Valverde y yo creo yo creo que la de todos los seguidores del Athletic, ¿eh?
Bueno, oye, en lo que no hay duda es en que van a venir muchísimos seguidores, los 40.000 con entrada. ¿Y cuántos sin entrada pueden llegar a venir, Álvaro?
Bueno, pues yo creo que se puede hablar hasta de otros 10.000, porque se estaba hablando a lo largo de toda la semana de los viajes en los foros, de la quedada, ya sabes, en Montjuïc de la Athletic Iría, la ciudad del Athletic, la zona de animación, porque están confiados de que como el Barcelona está acostumbrado a jugar en finales, algunos van a ser capaces de hacerse con la entrada justo antes del partido. Incluso dicen que, recordando la final de Valencia, porque coincidía además que el Barça también jugaba la final de Champions una semana después, que algunos socios culés puedan vender esas entradas a un buen precio.
Sí, sí, seguro que se van a dar bastantes casos de esos. Álvaro Rubio, gracias. Seguimos hablando. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
No ens movem de Bilbao. Saludem ara a Javier Irureta, exjugador i exentrenador de l'Athletic Club, entre molts d'altres equips. Javo, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo? ¿Qué tal?
Pues todo muy bien, ¿no? Con tranquilidad y, bueno, un poco con las esperanzas de poder ver una final interesante, ¿no? Dentro de dos clubs que tienen una gran tradición en la Copa de España.
La Copa del Rey tiene algo especial, ¿no? Y además tú lo sabes porque tú la has ganado como jugador, vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, y como técnico siendo entrenador del Depor.
Efectivamente. He jugado otras dos finales como jugador, etcétera. Tiene un, bueno, todos sabemos que la Copa tiene una gran tradición, pues luego es un festejo muy importante, porque es el último partido, digamos, de que se juega, digamos, en la competición española, ¿no? Y luego el colorido, la afición, pues la gente está muy, muy animosa y se desplazan muchos a las finales y vamos a ver un año más pues a los equipos con mayor raíces que tienen en la Copa del Rey, en la Copa de España o como quieras llamarla.
Javo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Y a los del Atlético que les gusta viajar, ¿eh? Más jugar en casa, les gusta viajar fuera, incluso vendrán miles sin entrada.
Yo creo que está mucha gente muy animada. Ahora mismo yo trabajaba aquí en Las Arenas y bueno, he hablado con gente y hay gente que ya sale hoy, ¿no? O sea, y con hijos y tal, y salen hoy, ¿no?
Sí.
Y otros mañana, otros pasado, en definitiva, pero veo un ambiente muy, muy, muy positivo de cara a lo que tú dices, a viajar. Es una afición muy sana y va a ir seguro a Barcelona con mucha ilusión y va a ser acogida también allá muy bien.
Seguro que sí. Oye, tú, he dicho antes que ganaste la Copa siendo técnico del Depor. Fue el famoso centenariazo. Aquí lo hemos recordado mucho estos días porque, bueno, al Barça todo el mundo le da como muy favorito, porque sobre el papel es superior futbolísticamente y además porque juega en casa. Pero vosotros, aquel Depor demostró que a veces esa ventaja no sirve para ser campeón.
Exactamente, ¿no? Hay otra consonancia también con aquella final y es que el Madrid fue a los pocos días, bueno, a la semana o semana y pico un poco, campeón de Europa, ¿no? Y ahora podría ser también el Barcelona a la semana siguiente. No, y no siempre es el campeón. Además, el equipo que juega en su casa tiene mucha más presión, ¿no? Porque juega en casa y no es como un partido de temporada en el que tus aficionados llegan a ser igual el 90% del estadio y el del adversario en liga, digo, el 10%, ¿no? O menos. En este caso van a estar más igualadas la afición. Ya sé que no es que marque los goles de la afición, pero ayuda mucho a un equipo, ¿no? Y yo, desde esa perspectiva, pues a nosotros nos ha ayudado muchísimo, muchísimo la afición del Depor, estando presente antes de llegar al estadio, veamos toda la avenida
la Castellana.
Hacia la Plaza Castilla, exacto, la Castellana, etcétera, etcétera, lleno de gente del Depor. Y todavía yo creo que los del Madrid no sabían, bueno, a hora y media o dos horas antes de llegar al estadio estarían más alejados. Y yo creo que eso nos reforzó mucho también, ¿no? Para aquel partido. Y no siempre, como tú dices, pues va a ganar el equipo que juega en su casa y que teóricamente es el favorito, ¿no? Porque es a un partido y a un partido cualquiera a lo largo de la historia ha podido ganar, ¿no? Se dan diferentes circunstancias en un partido y alguna le puede desfavorecer al equipo, digamos, favorito. Y yo creo que la Atlético va con moral también. Aunque que el Barça, dice que en mi perspectiva es el favorito, ¿no?
Javo, hablando del Depor, ahora me ha venido a la mente lo que pasó el pasado domingo, ¿no? El empate a dos al final del Depor, y tú que eres, que has sido del Depor, pero que eres vasco, lo sientes por el Eibar, te alegras por el Depor, viste al Barça que podía haber hecho más.
Es un partido, de luego, poco normal, ¿no? En cuanto a normalidad, cómo se fue sucediendo, porque si te fijas, el gol de... Bueno, primero, el Barça pudo golearle en la primera parte, ¿no? Se anuló un gol a Messi, que era legal. Sí. Patricio paró dos, tres ocasiones de gol magníficas y, joder, la sacó de milagro, ¿no? Y se da el primer gol del Depor, se da en un momento en el que el Barça está con 10 por la lesión de Bartra. No se ha decidido todavía entrar en otro jugador, no sé qué, bueno. Y el Depor aprovecha esa circunstancia, mete el 2-1 y el Barça todavía está un poco, sale Mascherano, o sea, en fin, todavía le cuesta entrar en el juego, y en definitiva se da esa falta y el rebote de la falta le viene a Salomão y gol, bueno. Lo que sí, igual después el Barça pudo apretar algo más, pues no lo sé, es posible, ¿no? Pero después, esos 5-10 minutos que tuvo desde el gol de Salomão con el 2-2 hasta el final, pues es posible, pero bueno, no sé si debía o no hacerlo. El Barça siguió jugando bien, tranquilo, y bueno, y al Depor le vino fenomenal. Yo estoy satisfecho que se mantenga en primera. Yo creo que es un club con una gran tradición y bueno, los esfuerzos últimos que han hecho, etcétera, yo creo que han merecido el descanso. Pero por otra parte también es verdad que siento un poco descenso de Eibar, porque lo aprecio mucho, porque tengo muchos amigos, algunos jugadores, y es una pena porque ellos habían hecho el trabajo bien, habían ganado, y bueno, no les valió. Es el fútbol, es la ley del fútbol. Así.
Javo, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh?
Bueno, a vosotros, ¿eh?
Que vaya bien.
Hasta luego.
El Barça busca el segon títol de l'any a la Copa del Rei, i ho viurem a l'estil Cope, amb els millors comentaristes.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Atlètic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Dani, Òscar García. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía
y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona,
Covesa Mollet,
Covesa Mataró,
Covesa Tarrasa.
Te garantizamos el mejor precio.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Acompanya'm. Deixa'm 5 euros.
Espera'm.
Comença a ser tu qui doni les ordres. Però un cotxe, esclar. Compra't un Ford Fiesta amb 5 Amapling i controla-ho tot amb la teva veu. Aprofita ara i emporta't un dels 500 Ford Fiesta per 8.990 euros.
Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers. Avinguda Prat de la Riba 102. Comercialvilavila.com. Compromís de qualitat.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. Sabiendo que las caídas ocupan el primer lugar en accidentes domésticos, les sugiero que se prevengan de ello y evitarán así muchos problemas de dependencias. Por ello, les aconsejo adapten su baño a sus necesidades actuales y cambien su vieja bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante.
Confíe en lujodux.es, 93-105-7121, calle Sants 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
A la imatge d'Olivero surt avui Rafa Benítez, que aquest matí ha anunciat que deixa el Nàpols.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, Rafa Benítez. El futur entrenador del Madrid aquest migdia al costat del president del Napoli, Aurelio De Laurentiis, productor de 80.000 pel·lícules, entre d'altres Manuale d'Amore. Per De Laurentiis, Rafa Benítez era el seu Carlos Verdone, l'actor còmic italià protagonista de Manuale d'Amore, i tenen una retirada. Doncs bé, avui, al centre esportiu Castel Volturno del Napoli, han comparegut en roda de premsa dient que acaba el cicle de dues temporades de l'entrenador espanyol al club que va impulsar Diego Armando Maradona. Rafa Benítez, per a mi, és una bona aposta per part del Madrid, va fer un gran treball al València i una extraordinària trajectòria a Liverpool. Benítez, madridista pels quatre costats, per a mi és un gran professional i és treballador, competent, i si Florentino té paciència amb ell, jo crec que podria fer moltes coses. I, per tant, serà una dura competència pel Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, Oli.
Un cafè sol.
Cafè sol per l'Oliveros. Em sembla que avui tots de cafè sol, perquè al Tomàs Guas li agrada també el cafè sol. Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Sí, molt bé, molt bé. Un cafè sol.
Molt bé. I el Joaquín Luna, l'articulista de La Vanguardia, també. Oi, Joaquín? Bona tarda.
Bona tarda, exactament igual.
Molt li bé. Agrada el cafè, cafè.
Doncs jo també, cafè sol. Ara parlava l'Oli a la seva imatge de Rafa Benítez. Tomàs, et sembla una bona aposta pel Madrid?
Sí, el que passa és que a veure què és el que em donarà. Va, això és la gran pregunta. Sempre que coincidim...
Tomàs, jo deia amb paciència.
Sí, no, sí.
Per mi és un gran professional.
Que sí, t'he escoltat i em sembla Niquelau, que diu el que has dit, no? El que passa és que dius, bueno, pues a veure, que amb paciència, evidentment. Tot això és que jo crec que hi ha una cosa que el Madrid no ha processat. Tal com està l'assumpte, amb 130 o 140 milions d'euros cada un, i el segon nàdio una mica més, 70 o 80, això de la Lliga l'ha de guanyar el Madrid o el Barça. Cada 25 anys hi haurà un que es posarà al mig perquè aquests no ho fan bé. Llavors, escolti'm una cosa, ho guanyo jo o guanya el rival? Escolti, és que, bueno, hi ha uns temps en què jo soc millor i altres és millor el rival. Escolti, no es torni boig. Faci el que ha de fer. Si vostè va canviant de jinete cada vegada, pues, cony, el cavall tampoc sap ben bé si corre per un cartó o corre per un altre. Sí. El Benítez pot entrar al bo segur, però almenys deixa'l fer. Si no tinc 3 anys, per què no pugui acabar el tercer any? Bueno, pues, perquè el president no ha volgut. Ja, això és una mica complicat. Ara és el que tu dius, com a professional i coneixedor del métier. Perfecte.
Sí. Joaquín.
Jo comparteixo tot el que heu dit. A mi em sobta molt, perquè jo, clar, un creix amb el futbol molt amb les coses que de Madrid, i el Madrid era un club que justament el que no tenia era aquest gatillo fàcil i aquestes presses i aquests neguits i aquests canvis continus d'entrenador, que això era propi del Barça, clar, i ara a mi el Madrid em sembla que és que no està tenint paciència amb ningú, i per tant Rafa Benítez, estupendo, però el problema jo crec que està que és un club que s'està instal·lant amb el Florentino Pérez amb una cultura de l'èxit massa immediata, no? A molt curt termini.
I a més dels canvis, Tomàs, després no veus tampoc una línia massa definida, perquè entre Pellegrini, per exemple, i Mourinho hi ha molta diferència de concepte futbolístic, de caràcters, entre Mourinho i Ancelotti també, entre Ancelotti i Benítez també, no? I així és difícil fer camí.
Sí, no, és molt difícil, perquè a més, l'altre dia ho dèiem al partit de les 12. Escolta'm una cosa, el madridista últimament què és el que ha disfrutat? El període de desembre d'aquest any. O sigui, això és molt fàcil. Hi havia un llibre del Toni Nadal, ahir de caminar de Varsovia i tornant, que diu "Todo se entrena" i tal, i deia coses tan estranyes com aquestes, que jo també una cosa. Fem-ho simple, això. És que dic, què és el que el futbol, què és el que es tracta? Com de jugar bé, que la gent s'identifiqui amb una manera de fer. Escolti, amb el Madrid, que va reinventar i es queda. Coño, quan surten, s'ajunten, vull dir, Modric, James, Kroos i tal, juguen 3 mesos collons. Després vinen lesions, tu el que tu vulguis. Però què és el que vol el soci del Madrid que va al Bernabéu? Veure això, com tampoc és tan difícil. Ara, si vostè fot uns invents, que està complicant-ho, no ho compliqui, posi els arguments de fer-ho i després, escolti, què passa? Mira, que tinc el Barça amb el Messi. Problemes, eh? Allò és un bulldog hambriento. Si s'hi posa, ho passaré malament, però si jo estic una mica armat, bueno, alguna cosa rascaré. És que em sembla que no és gaire discutible, això, no?
Molt bé. Canvio de vorera, Joaquín, que estem a 2 dies només per la final de la Copa del Rei. Veus el Barça molt, molt, molt favorit?
Sí. Sí. La veritat és que sí, en una final tampoc mai pots estar segur, però jo crec que, no sé, potser m'hauria de dir que no, però la percepció, una mica el que em diu la intuïció i el que es veu, jo crec que el Barça és indiscutible favorit. No val dir allò de que la final està al 50%, i a més crec que jugar al teu camp, tot i que pugui haver inclús majoria de seguidors del rival, jo crec que és un avantatge pel Barça addicional.
Sí, perquè hi ha gent, Tomàs, que es ven l'entrada. És a dir, que aconsegueix l'entrada i després no...
Sent del Barça, que es ven l'entrada. Clar.
Sent del Barça, eh?
Sí, home, el poble quan veu un duro s'excita. Home, a veure, jo crec que el Sevilla ahir demostra una cosa, que les finals, com diu el Joaquín, que té tota la raó, és un tren en l'aire, pot passar de tot, però normalment les finals guanya el millor. I el millor del Sevilla ho va passar Canuta, va haver-hi un moment que dius, aquell tercer gol que s'equivoquen els poblets ucranianos, i aquella pelota la foten fora, que era el normal que passa, però al final, perquè el Porvé, al final guanya el bo, guanya el millor, vull dir. I a mi em costa molt pensar que no sigui el Barça el Santander.
Ara serà, Joaquín, curiós veure l'estadi del Camp Nou, probablement amb el 60 o el 65% de color blanc i vermell. Eh?
Sí, jo ja el seu dia crec que aquesta final el Madrid no va actuar correctament, jugar a Barcelona. Jo també entenc que hi hagi més seguidors del Barça disposats a vendre l'entrada, perquè... A veure, tu no ho planifiques. A ciutats com a Bilbao, no ens enganyem, una final com aquesta és la gran excusa per desaparèixer dos dies d'allà, anar-te'n amb els amics, menjar bé, la juerga. A veure, jo crec que, ja dic, que per això poden vindre 12.000 o 30.000 sense entrada, perquè en el fons jo crec que també, si veuen el partit aquí, amb una pantalla gegant, i s'han passat dos dies, doncs, amb aquesta juerga molt dels de Bilbao, no? Pues estan encantats, clar.
Tomàs, una cosa més, vas veure a Villar a Varsovia o no?
No el vaig veure, però bueno, entrava per allà, que diu que ha
declarat... Pujant escales.
Perseguit
per no sé qui.
Sí, el seu amic Blatter diu que les collessin malgrat tot, que diria el Benzema, doncs això del futbol és un gran porro. És normal que l'Inge de la Lleida de Bilbao tingui més il·lusió que el del Barça per aquest partit, i és normal que el Villar pugi baix escales perquè està posat amb una mena de, com et diria jo, de tio vivo estrany.
Aquí ho deixem, amics. Tomàs Guas, Joaquín Luna, gràcies per estar a Esports Cope. Fins a la propera.
A vosaltres.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
De los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas...
5 años de garantía.
Y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Tarrasa.
Te garantizamos el mejor precio.
Recuerda, si quieres un Ford...
Piensa en Covesa.
Acompanya'm. Deixa'm 5 euros.
Espera'm.
Comença a ser tu qui doni les ordres. Però un cotxe, esclar. Compra't un Ford Fiesta amb 5 Camaplin i controla-ho tot amb la teva veu. Aprofita ara i emporta't un dels 500 Ford Fiesta per 8.990 euros.
Turisme Sabadell. Concessionari oficial Ford a Sabadell. Rambla Ibèria 32. turismesabadell.com. Compromís de qualitat.
Temps complicats econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit, perquè a Barnacrèdit podran ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barnacrèdit, apunta 93-487-1324, 93-487-1324, o visiteu la pàgina web barnacrèdit.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Visualizas que ese día 6 de junio un capitán del Barça, en este caso Xavi, hará de Avidal, como hiciste en el 2011.
gustaría verle levantar este trofeu i ojalá que la pugui levantar des de Marçal.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
L'Espanyol juga aquesta matinada l'últim partit de la temporada, partit amistós, a les 2:30, hora nostra. Espanyol, Barcelona de Guayaquil, a l'Equador. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. És una espècie de derbi a l'americana. Barcelona de Guayaquil, equatoriana contra l'Espanyol. Final a la temporada. La idea de Sergio González, técnico perico, és que jueguen tots els desplaçats i deixar una bona imatge entre l'afició suramericana.
Yo creo que venimos con un equipo lo suficientemente competitivo para, bueno, para dar guerra, para hacer un gran partido y para que vosotros veáis un buen español y os recordéis cuando acabe el partido de un buen español, ¿no? Es nuestra misión y vamos a trabajar para ello, ¿no? El hecho que vengamos aquí, que bueno, yo vayáis diciendo, hombre, pues el Barcelona ha jugado contra un gran equipo, ¿no? Esa es nuestra misión y hemos venido aquí a conseguirlo.
El reclamo es Felipe Caicedo, que ha suscitado una polémica por renunciar a jugar la Copa América con Ecuador y priorizar la pretemporada con el español. Hoy, en principio, jugará a media parte.
Ahora mismo me debo al español, con la para ahora del término de la liga y la recuperación que tendré en estas vacaciones, creo que podré empezar de cero, podré empezar bien y recuperado, ¿no? Que es la intención, que es por eso que yo creo que se tomó la decisión de que yo no participara en la Copa América.
El club, por cierto, ha comunicado que no sigue con Loto. Ya escuchamos ayer las declaraciones del central argentino, ni Mationi, que se ha despedido después de 5 temporadas prácticamente en blanco como consecuencia de 2 graves lesiones de rodilla. En la web del club, el brasileño lamenta no haber podido aportar lo que se esperaba de él y se muestra orgulloso de haber sido jugador del español.
Fins aquí el fútbol. Parlem de bàsquet, que avui tenim derbi. Comença aquesta sèrie de quarts de final al play-off de la Lliga ACB. Albert, a partir de les 9 al Palau, Barça-Penya.
Sí, partit xulo, partit interessant. Recordem que els dos conjunts, tant el conjunt de Xavi Pascual com el de Salva Maldonado, el Barça i la Penya no s'enfrontaven als play-offs de la Lliga Endesa des de fa molt, des de 2008. Ens hem posat a buscar a veure si hi havia algun supervivent. Està Xavi Pascual a la banqueta del Barça. Havia agafat el febrer d'aquell 2008 el relleu de Dusko Ivanovic. I a la penya, al Fiat Joventut, trobem Damon Mallet. Recordem, eliminatori al millor de 3 partits. I com deies, arrenca les 9 al Palau Blaugrana.
Ho comentem amb Ferran Martínez. Ha jugat als dos equips. Actualment és un dels membres de la comissió tècnica del Barça. Ferran, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, bonica eliminatòria de quarts de final entre el Barça i el Joventut. El Joventut... encara aquest play-off com un premi perquè els objectius de la temporada els ha complert, en canvi pel Barça és la pressió, perquè el Barça ha de lluitar per guanyar la Lliga.
Sí, home, sí que és un partit que serà molt maco, això segur, només contra un rival també que té un joc molt espectacular i que també ha sigut una de les sorpreses agradables d'aquesta temporada, i un partit amb, al final doncs, amb un play-off a 3 partits molt, molt complicat, amb on no pots badar ni un moment perquè se't pot complicar molt la cosa. Llavors, bueno, afrontem aquest primer partit al Palau, que és importantíssim, i anem a veure com surt, no?
Clar, pel Barça aquest és el perillós, no? El primer sobretot, no, Ferran?
Sí, perquè al final, bueno, quan arribes als play-offs saps que tens que pensar només partit a partit i el primer, o el que jugues en aquell moment, és el clau, no? La veritat és que bueno, jo crec que el Joventut arriba en un moment... doncs bastant bo, perquè de fet han fet una molt bona temporada regular i ara que arriba el moment de la veritat per ells, com dèiem, és un premi i sortiran a per totes, i a més hem de tenir en compte que han sigut capaços de guanyar aquí el Palau. Per tant, és un equip perillosíssim que no descobrirem, doncs, que són molt, molt combatius i que tenen un estil de joc molt ràpid, doncs que és molt efectiu a vegades, no?
Ferran, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara feies esment als dos precedents que tenim aquesta temporada, la victòria de la Penya a l'inici d'aquest curs basquetbolístic al Palau i després la revenja que va guanyar el Barça i de forma folgada a Badalona. Has dit, la Penya arriba bé, deies a la Maldonado, potser no tenim tota la benzina necessària. I el Barça, com el veus? Perquè és cert que viu la millor ratxa de la Lliga Endesa amb 6 victòries seguides.
Home, aviam, com tota la vida, la clau és arribar en els moments aquests crítics en el millor estat de forma. Llavors, és lògic, doncs, que hem tenir un ensurt gros pel no poder accedir a la Final Four, però això ja ho tenim borrat de la ment. Queda la Lliga i durant tota la temporada, doncs, l'equip, en diferents moments que han tingut problemes, doncs, ha lluitat per arribar en aquests moments al màxim nivell, no? I ara mateix, doncs, tot s'ha de mostrar a la pista, lògicament, i ara veurem a l'estat real de tothom i si som capaços de competir i jugar a tope i aconseguir guanyar la Lliga. I de moment, doncs, ja et dic que serà un partit maco, però que hem de sortir molt concentrats per poder-lo guanyar, no? I els precedents que hi ha de temporada no crec que serveixin de molt, si un cas, sí, per saber que cada partit és complicat i que si no surts al 100% si jo hi ha nivell físic, doncs qualsevol equip amb un nivell tan alt et pot guanyar i això és l'important.
Una qüestió ràpida. Avui tenim aquest Barça-Penya, avui arrenca aquest play-off pel títol de la Lliga Endesa. Això està abocat a una final Barça-Madrid?
No té per què, no? Ara ja veurem, no? Al final, doncs, en principi, tant Barça com Real Madrid, per la gent, són els favorits. També són equips que han estat lluitant fins a l'últim moment per tots els títols, però la veritat és que no té per què ser així. Cada partit s'ha de lluitar i s'ha de guanyar, i al final, el que es digui a nivell extern, doncs, tant pel Barça com pel Madrid com per altres equips, poc té que importar. Ara, per molts equips, dèiem que és un premi d'arribar en aquests play-offs, per altres, doncs, tenim l'obligació de guanyar tots els partits i guanyar els títols, i serà, sobretot, com estiguin els jugadors i com es gestioni la pressió, les claus a l'hora de veure si complim els pronòstics o no.
Ferran Martínez, gràcies. Fins una altra, una abraçada.
Molt bé, gràcies. Una abraçada.
Hi haurà bon ambient al Palau, Albert? Esperem que sí. Jo transmetia ahir el dubte. He consultat, també hi ha des del club, que esperen que hi hagi una bona entrada. Recordeu, la convocatòria 9 de la nit, Barça-Penya.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acaba de finalitzar el segon partit de Rafa Nadal a Roland Garros. Ha guanyat davant el Magro en 3-7, 6-4, 6-3 i 6-1. I Juan, aquesta tarda comença aquí a Barcelona la Final Six de Waterpolo, avui amb els dos partits de quarts de final.
Sí, si l'any passat era complicado ganar la Champions para el Barceloneta, este año lo va a ser más porque ya no va como el tapadillo. La defensa del Cetro Continental comienza a las 19:30 contra el Szolnoki, el campeón húngaro. En caso de clasificación, el rival en semifinales será el Prorreco italiano. El escenario, les piscines Picornell de Montjuïc.
Ho parlem amb Albert Espanyol, el jugador de l'Atlètic Barceloneta. Va ser el jugador més valuós de la competició la temporada passada. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem preparats? Estem a punt?
Sí, estem molt preparats, sí.
Preparats per defensar el títol, que sou els actuals campions d'Europa. El títol el vau aconseguir la temporada passada a la vostra piscina. Per tant, aquest any jo crec que hi ha diferències i similituds. Una de les diferències és que aquest any ja no podeu sorprendre. Sou els actuals campions i això la gent ja ho sap.
Sí, com bé dius, el fet que siguem campions, doncs jo crec que la gent, els equips s'estan preparant molt més al partit contra nosaltres. L'any passat va donar la sorpresa, i la sorpresa la dones una vegada, no? La segona vegada ja els altres estan preparats. Mm. Així que aquest any serà més difícil en aquest sentit.
Mm-hmm. Hem perdut el factor sorpresa, però sí, el que no canvia és que tenim el factor piscina, que això, no diré, Albert, que sigui determinant, però sí que és important, no? Tenir la gent de casa a prop.
Sí, és molt important. A més, en el nostre cas, que jo sempre dic, nosaltres no som favorits, no? Aleshores, jugar a casa és un punt extra, és un punt de motivació, no és un punt que ens doni pressió, perquè al no ser favorits, doncs, si ets favorit i jugues a casa, sí que potser tens molta pressió. En el nostre cas no és així. Nosaltres partim amb molta il·lusió, amb moltes ganes, intentarem fer-ho el millor possible, i jugar a casa, doncs, és un afegit. Jugar davant de la nostra gent, jugar a la nostra piscina, doncs és un afegit de motivació i és algo molt positiu.
I després hi ha un tercer factor que tu em diràs com l'encareu. Tinc una mica la sensació de que la temporada passada per vosaltres la Lliga de Campions era segurament un somni i era un objectiu més de la temporada, intentar-ho, i crec que aquest any per això igual això ha canviat una mica i s'ha convertit en l'objectiu de la temporada.
Bé, la veritat és que l'objectiu sempre havia estat fer-ho el millor possible en la Lliga de Campions. Ja fa molts anys que el club està invertint molts esforços i molts diners en això, la Lliga de Campions, no? L'Atlètic Barcelona, doncs, no es conformava amb guanyar la Lliga aquí a casa i la Copa, sinó que sempre ha volgut fer-ho bé en Copa d'Europa. L'any passat va ser, doncs, el reconeixement a tots aquests anys intentant-ho, i el nostre objectiu en aquest sentit és bastant semblant, és intentar arribar el més lluny possible en aquesta competició.
Hem d'anar pas a pas, hem de pensar només en el partit d'avui, en el partit de quarts de final, ja si el superem ja mirarem més endavant, però d'entrada, digue'ns o què ens destaques del rival d'avui, dels hongaresos, on estan els seus punts forts i punts dèbils?
Bé, doncs, és un equip molt fort, no? El Szolnok, han acabat de quedar campions de la Lliga hongaresa, s'han reforçat molt, tenen les seves dues estrelles, per dir-ho d'alguna manera, tot i que tenen jugadors molt bons, doncs podrien ser els germans Varga. tenen tots dos germans que són molt bons. I després, com a estrangers, doncs tenen tres jugadors que tots tres estan a la selecció sèrbia. Per tant, és un equip molt complet. Tenen dos porters, que els dos porters són els dos porters de la selecció hongaresa. És a dir, que dir-te punts dèbils és difícil, no? Jo crec que els hem d'intentar buscar molt en els contraatacs i en fer un joc molt ràpid. I potser aquí és on els hi podem crear algunes dificultats, però la veritat és que és un equip molt compensat. També tenen dos esquerrans, tots dos de la selecció hongaresa, per tant, és difícil trobar-li els punts dèbils. Jo crec que hem d'intentar jugar molt en bloc i intentar aprofitar contraatacs.
Tu l'any passat, Albert, vas ser l'MVP de la competició, el jugador més valuós. Segur que ara mateix no penses en això, penses en l'èxit col·lectiu, perquè, a més, sense l'èxit col·lectiu, l'èxit individual tampoc arribarà, no?
Sí, efectivament. No. L'any passat vaig ser designat millor jugador, però va ser gràcies a tot l'equip, no? Va ser gràcies a que vam guanyar la Final Six. Probablement, si no haguéssim guanyat nosaltres, doncs no hagués estat jo el millor jugador. Per tant, crec que al final el més important és fer-ho bé, i si pensem en fer-ho bé com a equip, doncs després aquestes coses al final surten. Però són secundàries, totalment.
Albert Español, gràcies per atendre'ns. Molts ànims, molta sort, moltes i estem gràcies. Molt pendents de vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
La COPE, el Giro. I el Quique Iglesias, gourmet de la pasta, és el nostre ambaixador a Itàlia.
Quique Iglesias, Itàlia, Giro, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Majori, bona tarda.
Des d'on ens parles avui?
Avui des de Verbania, que està aquí al cor dels Alps, al costat d'un llac, i estem en un moment clau del Giro d'Itàlia, perquè si l'altre dia el que tenia un problema era contralor, avui l'ha tingut Mikel Landa abans de pujar aquest Monte Ologno que s'està pujant a hores d'ara. Mikel Landa s'ha vist involucrat en una caiguda o en una punxada, encara no sabem, però a hores d'ara, al marge del cap de cursa, dels quals un del cap de cursa és el sabadellenc David de la Cruz, contralor, avantatge en un minut i mig a Mikel Landa, és a dir que no només estaria sentenciant el Giro d'Itàlia contralor, sinó que Landa estaria posant en perill la seva segona posició. Però pels oients catalans que ens escolten, David de la Cruz, a 40 quilòmetres de l'arribada, és cap de cursa en aquest moment, en aquesta 18a etapa del Giro d'Itàlia.
Perfecte, ens expliques el desenllaç als butlletins informatius. Quique, gràcies.
Adéu.
Hill, superstar!
Jori, bona tarda. Ets un crac, Pau. És el vídeo promocional de la final de la Copa del Rei que ha fet el Barça. El que passa és que a mi aquest vídeo em recorda una altra cosa. Em recorda... Fem un Max Mix.
Per explicar el que som, no tornarem la vista enrere. Història que existe. Els gols que vam marcar ja són els nostres cors. La història posa el marcador a zero a cada partit. Història por hacer. Se ve más que de cerca. Per explicar que som, no hi ha cap altra direcció possible. Cap endavant. La nostra història fa història. Història
que t'he inventat amb aquests vídeos, també, ja.
No sé, és que...
Quin és l'altre, per cert, que no...
Ah, no saps quin és l'altre? Bueno, és... Ai, Déu meu, senyor. Última hora, Batllori. Ryan Babel, verídic. Benítez al Madrid convertirà a Cristiano en un gran defensa. Miguel Cardenal, me gustaría que los alcaldes de Barcelona y Bilbao pidieran respeto al himno. ¿Los entrantes, los salientes, los que pacten, los que no? No lo sé.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies, Oli.
A tu.
Seguim a la COPE.